Des d'aquí, la tertúlia d'Olot Televisió i Ràdio Olot.
Hola, què tal? Benvinguts un dia més al Des d'aquí, la tertúlia d'Olot Televisió i Ràdio Olot. Avui és dia 30 de gener, que és divendres ja. Carles Oller, benvingut.
Hola.
Bon dia.
Gràcies.
Imma Muñoz, benvinguda també.
Moltes gràcies.
Lluís Guillaumes, benvingut.
També. Moment, bon dia.
Ara pensava dir que el gener es fa molt llarg, no? A vosaltres us fa llarg el gener?
Bueno,
perquè a mi em dóna la sensació que el dia de Reis
fa... No. A mi m'ha passat el gener,
sí?
Així molt de pressa. Tot i que sí que aquesta sensació que el Nadal,
sí,
que ja no saps fins quin dia has de dir bon any,
sí,
també passa, però no, tot passa de pressa.
Tot passa de pressa, hosti, jo...
I també m'ha passat volant,
Bueno,
els,
de veritat.
Els jubilats,
sí,
és un clàssic i és un cert que passa el temps més ràpid que el compte. Que els dies no tenen 24 hores, deuen tenir 23, 22, ho han modificat, això.
Problemes són els que treballem, doncs? Bueno, però tu també se t'ha fet molt ràpid el
sí,
mes.
Sí, sí, sí.
A mi
sí,
se me fa molt lent el gener.
El gener va.
Dóna la sensació que vaig menjar el raïm fa, no sé, 4 mesos. I no.
Espera't a jubilar-te, doncs.
M'he de jubilar, sí. Falta una mica encara. Escolteu, parlem ja de... Entrem en matèria, parlem ja d'un tema sobre Integra, que vam treure precisament ahir en aquests mitjans, i és que la Garrotxa també reclama la concertació social per protegir els drets de les persones amb discapacitat. És una reclamació d'una concertació social exclusiva a través d'una iniciativa legislativa popular que vol reforçar els drets de les persones amb discapacitat. Llavors, entitats sense ànim de lucre com Integra, amb la seva directora gerent, la Núria Fité, al capdavant, doncs estan recollint signatures, necessiten unes 50.000 per garantir una atenció social de qualitat, gestionada sobretot per entitats socials i no pas per empreses que tenen criteris purament econòmics. Escoltem a la Núria Fité, que ens deia això al programa de La Finestra de la Televisió.
La iniciativa popular legislativa és un mecanisme de l'administració perquè es puguin presentar propostes al Parlament per modificar, ampliar o el que calgui de diferents lleis o normatives que estan en procés d'anàlisi i de validació.
Creieu que les persones amb discapacitat tenen avui els drets i l'atenció que es mereixen? O què creieu?
Començo jo?
Tu mateixa.
Sí. Bé, jo crec que estan ben ateses, però òbviament demanen més qualitat i garanties. I per tant, sí que és veritat que que el tercer sector, les entitats del tercer sector, doncs, poden garantir aquesta qualitat que es mereixen les persones amb discapacitat intel·lectual. De fet, aquesta iniciativa de les signatures, doncs, rau de DINCAT. DINCAT és l'entitat més important de Catalunya que representa, doncs, les persones amb discapacitat, i per tant les famílies són les que han impulsat això, bàsicament pel que diu la Núria, no? Perquè per evitar, doncs, que hi hagin mercantils, doncs, que només tinguin un objectiu econòmic, no? I no tant de qualitat. I per tant, està bé que s'hagi doncs, fet aquesta iniciativa per part de les famílies, i potser segurament és el moment, doncs, perquè s'està tramitant la llei i perquè aquesta ILP, doncs, si la introdueixen, de fet és una esmena que introdueixen les pròpies famílies en aquesta llei que està en tràmit en el Parlament.
És important que l'atenció social estigui en entitats, no?, sense ànim de lucre, que no pas en empreses, que això, que tinguin un criteri purament econòmic.
Molt important. Afortunadament, també, hem de dir que aquí a la Garrotxa som una comarca, en aquest sentit, potser influenciats o arrossegats pel tema de la Fageda, que empreses i moltes entitats, doncs, s'estan molt a sobre d'aquest sistema, però que és evident que falten recursos i que els hi falten coses, això és ben evident. I quan parlem amb persona amb discapacitat, a vegades la gent només pensa en el que va en cadira de rodes, no, vull dir, amb discapacitats de molts tipus, i sort en tenim, doncs, de gent com Integra, com Noimar, per exemple, o moltes associacions d'aquestes sense ànim, per exemple, l'associació sobre diferents malalties, que amb el voluntariat, que és una cosa que aquí a Catalunya tenim molt clara, doncs poden tirar-ho endavant, però que falten recursos, està claríssim. En falten, i molts. Jo recordo, per exemple, fa uns 10 anys que que de llavors o dos que vàrem organitzar un torneig per, de futbol internacional amb gent discapacitada, amputats més, gent amputada. I és que allò és que no ho he vist mai, és increïble el que arriben a fer, però esclar, quants hi poden arribar a poder fer això? I t'explicaven la seva vivència, etcètera, vull dir que falta molts recursos perquè quants discapacitats hi ha que potser voldrien fer una mica d'esport i no poden. No tenen, encara que a la comarca potser ho tenim una mica cobert, però jo crec que a nivell general jo a vegades pateixo per aquesta gent també i crec que s'han de fer coses, institucions com Diputació, Ajuntaments, cada vegada hem de pensar més en aquesta gent perquè cada vegada n'hi ha més. I no només és pensar en el que ha tingut un accident, sinó que avui en dia ens estan sortint discapacitats noves o malalties noves, com és tot el tema de les pantalles, etcètera, etcètera, que això provoca unes malalties que quasi han d'anar per aquí també.
Carles? Jo celebro que hi hagi aquesta iniciativa i, òbviament, aniré a signar-la i procuraré que el meu entorn també s'hi sumi. Vull dir que estic molt d'acord que aquest és un tema que encara tenim una assignatura pendent. La té l'administració, la tenim la societat també en el seu conjunt. Hem evolucionat molt, evidentment que hem millorat aquests darrers anys, hi ha una conscienciació més gran, inclús en el llenguatge. Abans es parlava de subnormal i era la paraula. Després hem dit deficient i hem vist que aquesta paraula encara és poc respectuosa. Ara en diem discapacitat perquè entenem que hi ha moltes capacitats i molt diverses. Igual que hi ha moltes intel·ligències i molt diverses. Jo si hagués d'anar, a mi si em posessin a la selva, aguantaria un dia o dos com a molt, em deixessin abandonat allà al mig. No tinc intel·ligència, capacitat per sobreviure en un entorn que no sigui més plaent. Si em deixessin alta mar, caigués alta mar, duraria minuts. Hi ha gent que duraria dies i setmanes i mesos, han passat coses extraordinàries. Per tant, tenim diferents ritmes, diferents capacitats, diferents intel·ligències. I hem evolucionat molt en aquest tema, però també és cert, com esteu posant sobre la taula, que els recursos, que no són immensos i no són infinits, doncs en falten en aquest sector perquè, diguéssim, assessorar, cuidar, atendre persones amb una discapacitat és més car. Això és que és així. I ho hem d'acceptar, que socialment és més car. I llavors això normalment ho entén ràpidament persones que treballen en aquest sector o persones que tenen algun familiar o persona propera amb algun tipus de discapacitat. I ho entenen ràpidament. La resta ho veiem, però sempre tenim aquesta recança de dir, home, clar, per poc s'hem hagut de fer invertir tant. Doncs aquesta és la realitat i aquest és el camí que hem d'avançar, el que hem de pensar.
Ara anava a dir, aquest tipus d'iniciatives tenen prou suport ciutadà? La gent és altruista en aquest sentit o ens mirem molt al melic últimament? Què considereu?
Jo, per l'experiència que t'he dit d'aquell torneig, tinc que dir que, almenys, potser aquí a la Garrotxa és una cosa especial, però la veritat és que tenim un pressupost neu-n'hi-do perquè van venir equips del resta d'Inglaterra, de Txecoslovàquia i així, i és que es va cobrir tot el pressupost, també gràcies a DipSalut que va donar, però és que diverses empreses importants d'aquí, com els vam explicar el projecte, s'hi van abocar de seguida i van dir, és que això val la pena per aquesta gent. Aquí a la comarca jo crec que hi ha força consciència, però esclar, el que diem sempre, recursos, clar que en falten, perquè sempre anem a tocar la pedra allà mateix, la porta allà mateix. I això és el que crec que la Núria en tota raó diu, aquí falten recursos, perquè ella també, lògicament, visita els ajuntaments, visita les empreses i ha d'anar pildurant cap aquí, cap allà. I afortunadament sembla que ens n'estem sortint, però a base de molt picar pedra. I sí, realment falten recursos. Jo crec que a nivell estatal s'està parlant fa molt de temps que no arriben els diners que ens han d'arribar per aquesta gent.
Però les entitats aquestes que tenim en aquest sector nostre de la Garrotxa i també en altres del país són realment imprescindibles. Vull dir que també aspirar a vegades a una integració total, com per exemple jo podria parlar des de la perspectiva que m'he apropat més, que és la d'escolar, l'acadèmica, a vegades també s'ha intentat arribar al límit fins a un punt que s'ha ultrapassat, diguéssim, el sentit comú. Perquè A veure, jo crec que una persona que té una discapacitat, que també aquí hem de distingir entre discapacitats físiques, intel·lectuals, no sé, d'aquest i dels altres tipus que inclús apuntava en Lluís, s'ha d'intentar normalitzar dintre del possible la seva integració, la seva relació en el context social ordinari. Però hi ha un punt en el qual necessiten una atenció singular, específica i gairebé personalitzada. I això no s'ha d'obviar, per tant, això és el que s'ha de conjuminar els dos tipus de, diguéssim, de línies de treball. Crec que aspirar, per exemple, que en el món de l'ensenyament una persona amb discapacitat, amb retard doncs, cognitiu, s'integri totes les hores lectives en un entorn normalitzat és impossible, perquè necessitaria una atenció el mateixa, personalitzada, tal. En canvi, en un petit grup, en un entorn també més amable, també més adaptat al seu nivell, això també li afavoreix l'aprenentatge i també la socialització. Per tant, s'ha de conjuminar, diguéssim, les dues línies sense excloure en cap de les dues. Venim d'una tradició, si ens remuntem molt enrere, doncs, en la qual no hi havia cap tipus de possibilitat d'integració. Ara s'intenta arribar a una normalització, però fins a un punt que sigui raonable també i compensat. Jo crec. Hem de jugar les dues cartes.
Imaginem-nos que hi haguessin tots els recursos del món, ara que deies això de l'educació, seria favorable per a aquest tipus de nanos, per exemple, compartir aula amb nanos que tenen bueno, classes normals, encara que tinguessin això, una atenció personalitzada,
seria positiu? Jo diria tots els dies i totes les hores, dia no.
Per què?
Quantes més, millor. I hi ha unes matèries en les quals això és molt flexible, hi ha uns moments en els quals és viable i convenient i recomanable. I d'altres, doncs jo crec que no, perquè necessita també la seva atenció, diguéssim, en un entorn en el qual se senti, doncs, com els altres. Que hi hagi també un espai, diguéssim, de respecte en aquesta línia de desenvolupament progressiu i personal. Crec que no soc un expert en aquest tema, però la meva experiència m'ha apuntat que no hem de tibar tant fins a esperar, doncs, l'utopia, que l'utopia em penso que en aquest sentit no és allò que és bo no sempre és òptim, allò que és òptim no sempre és bo,
clar,
diuen,
sí, sí.
No? Doncs en aquest cas jo crec que s'hauria d'aplicar també.
Bueno, jo diguem el que deia, suposo que el que no pot fer aquest tipus de gent és que tingui una sobrepressió com poden tenir en una escola normal, doncs clar. Que si exàmens, que si depèn de quines matèries, hi ha moltes coses que jo crec que aquesta gent, tal com deia ell, perquè tenir una sobrepressió també els pot fer agafar doncs, altres coses, doncs, d'angoixa, etcètera, etcètera.
Sí, van en un entorn una mica hostil, no?
Sí,
un entorn una mica hostil, però sí que és veritat que la Generalitat va treure en el seu moment el decret d'inclusió, justament encaminat cap aquí, no?, per incloure aquesta mainada a les escoles.
Però fins on s'ha aplicat, Imma? Fins on s'ha aplicat?
Sí.
Fins on el sentit comú permet, perquè...
Òbviament, perquè són mainada amb necessitats molt especials i que necessiten un acompanyament continu. I com que els recursos són finits, no es pot tenir una persona amb cadascuna d'aquestes persones acompanyant. Però sí que hem de mirar d'incloure-les i, òbviament, probablement no totes les hores i no al mateix ritme, perquè també hi ha els nanos altes capacitats, que també s'ha de fer d'una altra manera. No? S'han d'anar adaptant i anar mullant, però jo comparteixo que han de incloure's i barrejar-se i no estar només sectoritzats, també
només,
penso
no.
que... Sí.
Exactament.
Bueno, no sé si ens anem una mica del debat que era, perquè bàsicament això és evitar que algú pugui fer negoci a darrere d'aquestes persones sense donar una bona qualitat.
Però jo crec que és molt important que hem d'anar obrint portes a tota aquesta gent i ens hi hem d'involucrar tothom, ajuntaments, escoles, fer canvis, fer un canvi de mentalitat i aquesta gent vegin que cada vegada tenen més opcions. I perdoneu que faci, que vulgui presumir ara, per exemple, a les preses bueno, s'ha obert un camí per a gent amb mobilitat reduïda, que té 2,2 quilòmetres i n'estem plantejant un altre, que també amb ajudes i així. Però això ha de ser una cosa normal. Jo crec que tothom, sobretot l'administració, perquè no, entitats privades o, que sigui, bueno, o associacions fan el que poden, però com a menys tinguin recursos o coses per fer. I doncs poder obrir un camí com aquest o un altre, doncs un altre tip. Jo crec que s'ha d'anar normalitzant aquestes mancances que tenim.
Us sembla que passem a un altre tema, i és que el Tribunal Suprem ha avalat l'eutanàsia d'una jove paraplègica de 24 anys de Barcelona, però tot i això, el pare ha anunciat que tornarà a recórrer la decisió del Suprem. He de dir que el pare està... Bueno, els advocats són els advocats cristians d'aquest pare. I el cas ha reobert el debat social, ètic i familiar al voltant del dret a morir dignament. Llavors, en aquest tipus de casos, no sé qui ha de tenir l'última paraula, en aquest casos d'eutanàsia, la persona, la família o la justícia?
Si em permets, jo diria directament la persona. Uh-huh. La persona, evidentment, sempre que tingui capacitat de decidir, que tingui lucidesa, no? Jo crec que aquest cas parteix d'una interpretació religiosa equivocada, uh-huh. Bueno, equivocada no, potser això és discutible, que la vida és un do de Déu, però bueno, molt bé, però això és respectable, però no és imposable. Per tant, jo crec que aquestes entitats i aquest familiar i altres casos que estan encara cuejant pels jutjats, doncs és un error d'interpretació d'aquest missatge, perquè això, si tu creus que és així, que jo ho crec també personalment, però no és imposable, és respectable. En tot cas, m'ho hauré d'imposar jo mateix, o que s'ho imposin ells mateixos, però no imposar-ho amb els altres, diguéssim. No? I aquest és l'error que jo crec que la justícia, en aquest cas, que juga dues aigües aquí dintre, doncs l'està espifiant en aquest tema.
Perquè el fet que sigui una persona tan jove canvia la percepció d'aquest cas? És a dir, no és una persona de, no sé, 70 o té 24?
Doncs depèn de la seva qualitat de vida, evidentment. No es tracta només de preservar la vida a qualsevol preu i a qualsevol manera. Si aquesta persona justament és jove i té les capacitats per poder decidir, comparteixo el que diu en Carles, doncs que pot decidir quan en té prou, quan en té prou, quan la situació és irreversible, òbviament. Si són situacions irreversibles, doncs tu... Per això hi ha, no?, les últimes voluntats, tu pots decidir quan n'hi ha prou i quan no n'hi ha. El que passa que és veritat que és un tema tabú, és un tema que incomoda, és un tema... parlar del mort no li agrada a ningú, perquè no ens en ensenyen des de petits, probablement, però caram, també és un tema... No és un tema purament legal, eh? Ara que aquí aquesta notícia ha sortit, sembla que és un tema legal. No, és un problema ètic, és un problema moral. Jo entenc el pare, d'aquesta noia que de manera, deixeu-m'ho dir així, una mica egoista, el que volés tenir la seva filla, sigui com sigui, sigui com sigui. I la filla doncs decideix que ella no vol seguir de la mateixa que està, de la mateixa manera que està, doncs perquè la seva situació és irreversible i no vol patir. No vol patir més.
Ara t'anava a dir, és possible separar el dolor, no?, del dolor familiar d'un dret individual? Ara ho deies, això de... com a pare, eh?
Probablement precisa de teràpia i d'acompanyament, precisa d'acompanyament, no? Hem de deixar marxar, també, les persones que ens envolten, eh? I en un moment donat, si la persona està en els seus cabals i vol decidir acabar, doncs ha de poder acabar d'una manera digna i d'una manera sense patir, sense dolor.
Què n'opineu?
Bueno, és un cas que jo crec que ho vau explicar molt bé tots dos. La persona, l'individu és el que més que no pas el pare, i una mica jo crec que és com el tema, potser el tema religiós, i jo crec que en aquest cas la justícia ha donat sempre la raó a l'eutanàsia, el que passa és que el pare va recorrent, perquè és una mica de sentit comú. Una persona que té 24 anys, vol dir que té una majoria d'edat ja consolidada, que ha passat per diverses proves judicials que li han demanat i sempre insisteix en el mateix i està dintre el seu raonament, jo crec que és un tema, però el que deies tu, separar el tema familiar...
Costa,
però jo crec que la justícia ha de ser una mica, en aquesta vegada, molt sentit comú. Hi ha d'entendre també que a vegades hi ha coses que no tenen sentit, i sap molt de greu.
Jo crec que l'error de la justícia és perquè en alguns casos deixa la porta oberta a dubtes, no? Llavors, aquests recursos es van aterritzant perquè hi ha quedat un buit legal o una porta, una escletxa, a la qual algú s'hi vol ficar per intentar interferir. I ningú té dret a intervenir en les consciències. En tot cas, es pot assessorar, es pot parlar, però intervenir en les consciències, que és una cosa tan personal i tan interior, és que ningú té dret a ni a jutjar-les externament, ni tampoc, i menys, a interferir-li, que aquest és el dret quasi bé tan necessari com el de la llibertat, com respirar. Jo crec que en aquest moment hi ha un sector de la justícia que deu ser molt timorat, potser són persones grans que han tingut els principis religiosos molt conservadors, i que de seguida que els hi toquen una mica la fibra, com que hi ha alguna escletxa que la justícia no l'ha tancat bé, les lleis no l'han tancat bé, de seguida aquests jutges els hi queda el dubte, el dret del dubte aquest, i llavors obren la porta a eternitzar els recursos que passen de l'un a l'altre. Jo volia fer un comentari sobre això que deia la Imma, deia que és cert que ens espanta el tema de l'amor, i ha sigut un... normalment ha sigut així, però sí que percebo que darrerament hi ha com una certa, diguéssim, apertura de pensament en aquest tema, i ara se comença a parlar d'una manera amb més llibertat i amb una mica més de frescor del tema de l'amor, de la vida amb l'amor, posant-ho en la balança com dues realitats que són inherents a la persona humana i que les hem d'assumir amb tota normalitat, no? També hi ajuda, tu em poso, aquestes reflexions que surten ara recentment als mitjans de comunicació i es fan visibles de científics, cirurgians, que han posat sobre la taula casos de persones que han fet aquest trànsit, diguéssim, experiències de trànsit temporals, amb un pas quasi bé a dintre del que es podria dir l'amor, no sé si s'ha de dir l'amor o s'ha de dir, no sé, pràcticament a la no vida, no sé com s'ha de dir això, no? I que recupera la vitalitat i llavors expressen aquesta experiència vital que hi ha d'haver un més enllà. Això també està ajudant a posar sobre la taula aquest debat, i penso que ara comencem a recuperar una mica la normalitat, comencem, estic d'acord que encara no, aquest és un tema que encara continua sent el tabú, però jo crec que ens ajuda una mica aquest canvi de mentalitat que ens hi hem d'enfrontar, i quan abans millor, perquè és una realitat tan real com viure.
Però tenim molt assumit,
no? Tendim, per exemple, la mainada, protegir la mainada de la paraula mort i del tema de la mort, no? Vas a un tanatori i protegeixes les criatures, no? Ni tan sols les portes, no? No passa res, naixem i morim, no?
A mi m'espanta molt la mort, no vull ni parlar mai, m'espanto molt. I és una cosa que dius, ostres, encara soc jove, i no soc jove, però te fas sentir això, però sí, el que dius tu, Carles, cada vegada, i és molt bona aquestes xerrades que estan fent sobre el dol, sobre com preparar la mort, etcètera, perquè ens ha de fer canviar una mica els motlles, això és així.
I el document aquest de voluntats anticipades, que també has fet referència, penso que també és una manera que ens anem reflexionant sobre aquest pas que el tenim a vegades a tocar i a vegades...
Et fa pensar molt quan l'omples. Molt, són 4 o 5 pàgines que no les pots omplir en un dia, ho has de meditar. I això vol dir que tu mateix et fas unes preguntes de molta reflexió, de molta profunditat, i per això a vegades et poden ajudar.
Jo ho he intentat fer
i t'has parat.
I vaig deixar-ho.
No va dir, l'heu fet vosaltres.
Ho faré un altre dia.
No és fàcil.
Però fes-ho perquè...
Has d'estar en un moment...
No, sí, sí.
No és fàcil omplir-ho.
Quan passen aquestes coses, pensem que ho estava pensant, no?
No és fàcil omplir-ho.
És que ho has de tornar a provar, ho has de tornar a fer.
I ara que s'ha posat tan planer, que abans havies d'anar al notari, ara després ho podies fer...
Però és un acte de generositat fer-ho. Sí. Perquè estàs ajudant el teu entorn, eh? Perquè estàs decidint tu. Al final estàs ajudant el teu entorn que no hagi de decidir per tu en un moment que puguin passar qualsevol cosa, que tots hi estem exposats.
Això de la mort m'hi costa molt.
És un acte de generositat omplir el document.
La teoria la saps, Lluís?
Sí, la teoria és una cosa.
És cert que hi ha metges que diuen que encara també s'ho agafen una mica, diguéssim, una mica sui generis, aquesta aquesta declaració de voluntats i que no dic que la falsegin, la trampegin, però sí que la prorroguen tant com poden. I, bueno, per casos que van sense a dir, no?, de persones que diuen, però havia expressat explícitament quina era la seva voluntat i li estan ara aquí prorrogant, diguéssim, un patiment que era innecessari, no? Vull dir que amb això també hem d'avançar tots, eh? Tots.
Sí, sí. Seguim parlant de tema de malalties i hospitals i tot plegat, i és que ha sortit una notícia recentment que és que cada vegada hi ha més gent que utilitza la sanitat privada, té més usuaris, nous hospitals i quotes cada cop més altes, especialment en la gent gran. Cada vegada més persones opten per pagar una mútua, doncs davant de les dificultats d'accés, per exemple, a proves o el que sigui a la sanitat pública. Per què creieu que cada cop més la gent recorre a la sanitat privada en lloc de la sanitat pública? Imma.
És veritat, per formació professional sé que, no, ja sabeu que sóc infermera i que cada vegada veig més, no, que aquesta és una tendència creixent, no només aquí, sinó arreu, sí, sí. Arreu estan pujant. Pot ser per diversos factors, bàsicament perquè la gent sempre tenim molta pressa i sobretot quan és per un cas de salut, sempre la incertesa és dolenta. Llavors, quan a tu te trobes malament o et passa alguna cosa, el que necessites és anar amb molta rapidesa. Com que tenim els serveis tensionats, perquè cada vegada són més persones i els pilars de benestar estan decreixent, diguéssim, i la salut és un dels pilars, doncs, busquem alternatives, i les alternatives doncs, són anar a les mútues, anar a la sanitat privada, que pots fer les proves d'una manera com més, amb més celeritat. Però certament la sanitat pública crec que és la millor alternativa. Quan tens una cosa greu, acaba sempre a la sanitat pública. Aquest és el meu parer. Eh? Jo penso que la sanitat pública continua i continuarà sent sempre important mantenir-la.
Què n'opineu?
Bé, evidentment que sí, molt d'acord amb l'Imma, amb això que diu. Certament, vull dir, el que té capacitat adquisitiva, ara al marge inclús del tema de la sanitat, doncs a vegades intenta distanciar-se, no? Diferenciar-se, diguéssim, del col·lectiu més generalista. I, per exemple, doncs, en el tema de l'esport, quan l'hípica doncs, era una cosa tan selectiva, doncs, era exclusiva d'un col·lectiu. Quan això es generalitza, es popularitza, doncs, hem d'aspirar doncs, a un esport una mica més selecte. Podria ser doncs, el tennis. El tennis es popularitza, després vindrà el pàdel. Com que el pàdel ara ja s'està popularitzant, el golf. Com que el golf gairebé pot anar quasi bé tothom, al final, el que pugui anar a la lluna s'hi apuntarà. I el que no, doncs, allò crea una mica de distància. No? Hi ha com aquest plus gairebé inherent. Tal. I en el tema de la sanitat potser passa el mateix, encara que hi ha les raons que són d'altres de pes, no? Però inconscientment hi ha també aquest rum-rum que intenta doncs, distingir uns dels altres. Jo crec que estem molt ben acostumats en el final, eh? Que venim d'una sanitat que, amb tots els seus defectes i la seva casuística personal, que cadascú parla de segons ho ha viscut, doncs ha atès, no?, tothom d'una manera folgada i, diguéssim, suficient. Si ens comparem amb la sanitat americana, no diguem, i amb la dels països del tercer món, no diguem, no? El que pot ser, doncs, les visites poden ser, suposant, en el millor dels casos, gratuïtes, però la medicació, doncs, és ultracara. Vull dir que aquí és molt, molt car, però tenim accés encara doncs, a uns beneficis que la immensa majoria del món no té. Vull dir que si ens comparem amb la sanitat de la immensa majoria del món, estem doncs, a la banda alta, o mitjanament alta o altíssima, bueno, tirant alta en alguns aspectes. No? Jo crec que també estic d'acord que al final la sanitat acabem si podem, acudint a la sanitat pública, perquè la sanitat privada també, en el fons, també els aparenta, diguéssim, una solvència, una immediatesa, que com que és un negoci, al final, si poden i tens molta necessitat, es clouran. Et pujaran les quotes o et buscaran les pessigolles perquè, diguéssim, en certa manera fas nosa el negoci.
No? I la lletra petita dels contractes.
O sigui, hi ha molta lletra petita que no la llegim i quan fa falta llavors te la treuen i diuen, ostres, llavors no m'ho pensava això. No? Fan nosa els casos de malalts greus a la sanitat privada, fan nosa doncs, les persones grans perquè són més propenses a necessitar-la. Per tant, al final hem d'acabar amb la sanitat pública. És la que tenim i el que jo em penso que malgrat la tensió que hi ha en aquest moment, el tensionament que hi hagi, les dificultats, llistes d'espera, doncs és un privilegi que tenim que bona part del món no té.
Ara de fet, és cert no? que hi ha la part econòmica, mercantil a darrere, empresarial a darrere, no? Perquè si ets gran ja no t'hi volen. Si has tingut una malaltia greu o estàs tinguent activament una patologia, sigui del tipus que sigui, tampoc ja t'hi volen. Vull dir que o t'hi volen, però a un cost molt elevat, no? I acabes a la pública, al final.
Totalment d'acord amb el que han dit, però avui no volia parlar de trens, però el que es diu, ara tenim la crisi ferroviària, que venim d'un dèficit greu, i el pròxim serà la sanitària si no s'hi posa mà, perquè és el que deia la Imma, la gent va a la privada, sobretot pel tema de proves, perquè tampoc pots estar angoixat a veure què passarà, però tots tenim clar que la sanitat pública que tenim és de les millors d'Europa, per no dir del món, però esclar, estem en uns moments que si no posem pas els recursos que calen, perquè hem augmentat població, en un tema d'immigració, etc, i està molt tensionada i la gent lògicament no pot patir per això. Per tant, falten recursos, com a molts puestos, però amb això amb el concert de Palestina també sentia Lluís Llach, dic, ara estem discutint el tema de les vies, que el pròxim serà la sanitat o serà l'ensenyament, i això és claríssim, Carles, tu ho saps molt bé, falten recursos, són tres pilars principals i potser no diguem allò que de la CUP que digui, bueno, només dediquem-nos a Rodalies i no fem res més, és que vull dir, no, vull dir, crec que s'han de repartir més i s'ha de pensar sobretot en la sanitat, en l'ensenyament i, bueno, Rodalies també, lògicament, perquè sort que no tenim trens.
Jo crec que no som conscients de la sort, no? El privilegi que tenim de fer alguna cosa i vaig a l'hospital i me'n torno a casa sense haver pagat ni un euro. Sí. Que, per exemple, ara deies als Estats Units que vas a l'hospital i t'han de fer una radiografia i em sembla que t'has d'hipotecar per pagar una prova d'aquest tipus.
Llavors, i que no t'hagin d'operar o hospitalitzar, exacte. Que llavors sí que has de demanar un crèdit.
Cada dia va sumant uns certs diners que jo crec que...
A vegades viatgem a països i no som conscients que ens pot passar qualsevol cosa.
I tenim un problema.
Un apendicitis, que tampoc me'n vaig a que et passi... No, una simple apendicitis que pot passar a qualsevol lloc. I...
Sí, sí. Jo crec que tenim tant
assumit... L'import d'un apendicitis a Amèrica, ja t'asseguro que és elevadíssima. Per això a vegades no som prou conscients del que tenim aquí, Som afortunats pel que tenim.
Llavors,
que també entenc, que jo també m'hi afegeixo, que quan et passa alguna cosa necessites de seguida tenir la certesa de què et passa. Sí. I si tens una privada, doncs la pots tenir demà o demà passat, en canvi si vas a la pública, doncs pots trigar una mica més.
Vas a la visita al metge i diuen, farem aquesta prova, però esclar, llavors la prova et diuen 3 mesos.
Llavors busques la manera de fer-ho més ràpid, ja està.
Escolta, i el metge de capçalà, ja m'han fet aquesta prova, com la veus? Perquè... Però present bé no tenir aquesta angoixa, perquè tampoc es pot viure amb angoixa.
Llavors també un dels factors pels quals pugueu mandar és perquè hi ha empreses que també ofereixen als seus treballadors la possibilitat de tenir mútues, no? I això també fa que incrementi. Doncs si l'empresa et paga una part i tu en pagues una, doncs també és un factor, pot ser un factor també de l'increment.
Ara dèiem de les llistes d'espera, de fet, quan van haver d'ingressar el president de la Generalitat per això que té, que no sé exactament què és, va sortir com una mena de polèmica així per xarxes que deien que, oh, que ràpid que l'han atès, jo encara estic esperant una prova des de fa 3 mesos. Bé, va ser com una polèmica que es va generar a les xarxes socials precisament per aquest problema, no?, de les llistes d'espera i els recursos que falten i que la gent no sé si n'és conscient de tot això. Què, us sembla que ho deixem aquí?
Bueno,
encetem sí, més també. Temes o què?
Depèn no, com
ho
és.
Va, ho deixem aquí.
Tu manes. Sí.
Ho deixem aquí, va. Doncs moltes gràcies, Lluís Guillaumes, Carles Oller, moltes gràcies. Imma Muñoz, moltes gràcies també.
Gràcies a tu.
Ens veiem el dilluns amb més temes d'actualitat. Que vagi bé, adéu-siau.